Llegirem un conte de Carme Carr de Clixés, publicat per Barcino. Passeig amunt, en aquell caient de tarda primaveral, van claret tot tibat, ben test, dintre el correctíssim trajo anglès de fina llana blava. Les immòbils aletes del coll s'obren amb lluïssors de porcellana entre la corbata roja i el sotabarba ple, sanitós, ben afaitat. Passeig amunt va amb caire satisfet, se creu irresistible. Encerra en el guant clar la crossa d'argent de l'elegant bastó i camina passos menuts, menuts, que desdiuen de sa panxa ja massa prominent i li donen cert caire entre presumit i temerós. En Claret és un home que vesteix bé. La seva vista dona una impressió de pulcritud que ara tota hora, de matí, tarda i vespre, en Claret sembla sortir de la capsa. El sol, post, ha deixat el cel tot florit de capblaus, violes i roses. En curses bujarrada van els petits núvols perseguint-se, com estufats borrallons de neu, i en les fulles naixents dels plàtans s'ajoquen els ocellets frisosos de repòs. En Claret troba el passeig novament regat, fresc i alegre, i les dones que el creuen, amb les taques gaies de llurs trajos d'estiu, li semblen més somrientes. En Claret se les mira totes, amb l'esguard lasciu de sus ulls encara vells i joves. A frec de llavis ve si sent pessigullejar l'eixam de falagueries que els diria, com acostumava abans de que li passés allò. Tan ridícul que no voldria mai pensar-hi. Aquella bufetada que en ple carrer concorregut rebé d'una enguantada mà femenina. Quina dona aquella més irascible, total. Ell li havia dit quatre galanteries i amb la més gran discreció, un parell de vegades amb la mà, al passar, li havia, sense mala intenció, fregat les caderes rodones i perfectes. En Claret no s'havia pogut treure encara del cap la memòria d'aquell escàndol que el feu romandre llarga temporada apartat del centre de la populosa vila. De moment allò havia semblat radical, car en Claret s'hi havia mirat un xic més expansionar públicament el seu entusiasme, més en realitat no havia renunciat a ses persecucions d'home ric i desvagat. I a més ara era casat, casat apenes, a punt de tombar els 50, per comoditat, per consuetud d'un antic col·legi. Ara, d'ençà que havien anat a la cúria, vivien plegats al lloc de tenir dues cases, i fins algun cop sortia amb ella, rarament a peu, car li feia angúnia trobar gent coneguda i caminar al costat d'aquell pilot de carn rebellida i esbufeganta. Per lo demés, ell seguia sa videta ordinària. Tenia el mateix niu bufó, ben amagadet, més que mai, car la dona, d'ençà que era esdevinguda esposa, s'havia tornat més gelosa de dia en dia. Déu meu, sí, ella! La senyora d'en Claret hagués sabut l'aquell duia de cap, aquell caient de tarda de primavera, en què remuntava el passeig a menudes i matemàtiques passes dintre el cruiximent del calçat de xarol irreprotxable. Sota el bigoti sedós, que tenia el bon gust de deixar grisar-se, en Claret somreia, taralejava i gaiament parlava tot sol. Vaya, vaya, és clar que si avui no compareix, demà li demano explicacions. Però vindrà avui i serà meva. Tralarà, tralarà, tururu, tururu. És una troballa, una esplèndida troballa. És lo que em convé, una fulana així. Poco dinero y mucho sermón. Perquè lo que és bona mossa i distingida i guapa ho és. No pot negar-se. Si n'és més ben vestida. De totes maneres, sabeu que és una senyora i això necessito. Ja estic tip de les altres vulgarotes, ordinàries, estúpides. Ella també és casada i té el marit gelós. Li convé, doncs, tant com a mi, que la cosa no suri. És ben feta. Ja ho crec. Ha d'ésser quelcom exòtic. És un poc esquerpa. Millor. Me va costar bastant resoldre-la que m'escoltés. Però al capdavall, com totes, hi va caure. I com o no. I en Claret, ja molt amunt del passeig, seguia taralejant. Tururu, 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 tururu. Quina cara de desesperada feia l'altre dia, pobra senyora. M'hi jugaria qualsevol cosa que ell ni devia haver fet alguna. Aquests marits són la nostra providència. Tralarà, 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 tralarà. S'ha d'estar sempre a la mira. Quan el fruit és maduret, maduret, se'ns en ve per ell sol a la boca. La qüestió és tenir-la oberta i no badar. Té un bon mot. Deixa-me l'apuntar per en recordar-me'n. I un cop s'hagué tornat a acordar l'americana sobre la blanca armilla, en Claret tombà a l'esquerra del passeig cap a l'ampla via deserta, monologant encara. I el que em va millor de tot és que no em coneix, que no sap qui sóc. Tururu, tururu. I que bé que em va aquest incògnit petualisto. Només mancaria que ara que la cosa va tan lliseta se m'entrebanqués algú que li digués que sóc així un poc variable en matèria de dones. Me sembla que la cosa aniria malament aleshores perquè és romàntica. Però no, ves de què m'ha de conèixer aquesta dona que no és d'aquí, que no coneix gairebé ningú d'aquí. Oh, quina salsa més picant és això. Tururu, 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 tururu. Té una cintura i unes caderes i unes ondulacions i uns ulls. Se va tot cel. Tururu, tururu. El samio ben. Mentre avui no em torni a fer figa el diastre de dona, és que fa 3 dies que em fa... I la gent d'aquests paratges gairebé em començaria a conèixer. Avui sí bé, que vindrà. Amb les mirades d'aquest dematí vindrà, vindrà. Ja deixarem les coses resoltes. Tot és 1. Passar unes horetes agradables en companyia d'una persona com jo, un parell de cops per setmana, en un local ad hoc, com vaig proposar-li, o recremar-se les pestanyes cosint i brodant i ensenyant el piano a criatures estúpides. Va, va, avui, Mabel, no te m'escapes. Ja hi som. Quina hora és? Tralarà, 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 tralarà. Vamos, encara és d'hora. Veig que el cotxe espera allà baix. Bueno, esperem. De boi l'Ontanins coneixut a terra. L'Enrica baixava l'escala de la clínica com un autòmata, sentint encara una per una ressonant son cap, com cops de martell, les paraules del metge. Senyora, jo, sense elements que m'ajudin, no puc fer miracles. L'únic remei aquí és, en primer lloc, un canvi d'aires i una bona alimentació. Molta llet, molta carn, ous, vi bo. Comprenc el que vostè em diu i ho deploro, però no puc fer-hi més. Els reconstituents que en part poden suplir la insuficiència d'alimentació, vostè em diu que li és impossible adquirir-los. Ja el primer dia que vaig veure el seu senyor, a la seva germana i a vostè mateixa, i perdoni'm, vaig comprendre que l'anèmia era l'origen dels seus mals. I cregui'm, senyora, no hi ha millor remei per combatre-la que l'alimentació sana i abundant i l'aire pur. La casa que vostès habiten no reuneix cap condició higiènica. El seu marit té una ocupació que no li convé en absolut per l'estat del seu pit. I en quant a la germana de vostè, ja que vostè m'ha obligat a parlar-li amb tota franquesa, està en el primer període. La tuberculosi ne fa moltes, moltes, de víctimes en aquesta edat. Si poguessin enviar-la una temporada al camp. I l'Enrica, caminant sense esma, repetia la sentència crudel. Calia decidir-se. Perquè els seus tinguessin salut, perquè visquessin, necessitava diners i diners que no en tenia. Que en Raimon no podia, no sabia guanyar. Que la Rosina no devia anar a cercar fora de casa. Era massa bonica, massa delicada. Aquella flor que es badava per no marcir-se de seguida. El seu treball cada cop escassejava més. Les congregacions forestals invadien la ciutat populosa i a baix preu, amb iguals o millors aptituds que ella per l'ensenyança, acaparaven totes les lliçons particulars. Corria del matí al vespre, deixant sol a casa la gentil Rosina amb les interminables tires de festó als dits, sense mai una alegria als seus 16 anys i al capdavall per portar a casa una misèria a fi de mes. Feia temps que lluitava l'Enrica, esperant, esperant sempre quelcom d'inesperable. Va, no hi calia pensar més. Era un crim el que anava a fer? A qui perjudicaria la seva falta? Aquell home que feia setmanes i setmanes que la perseguia, que un dia en ple carrer l'havia d'aturada per dir-li que la volia, que estava enamorat, foll, i a qui ell havia escoltat sense sentir-se ofesa, tan retuda estava la malaurada. Aquell home semblava ric, molt ric. El veia sempre molt elegant, enjoiat, algun cop en cotxe. Semblava un home seriós. La seva edat devia ser garantia de que el que l'atreia vers ella no era pas un passatemps frèvol. Aquell home li havia dit que es sentia molt sol en la vida, que l'esposa era sempre malalta, que havia perdut l'únic fill, que necessitava tendresa, amor. Li havia parlat barret en mà amb gran respecte. Potser fins l'estimaria ella amb el temps en aquell home, si a més de donar-li pels seus un benestar que ara no tenien, la tractés amb amor i respecte sempre, comprenent que ella no s'havia pas venut per vici. O si aquell home se sapigués realment fer càrrec dels seus somnis, del seu desig de tendresa i d'amor. Però qui era aquell home? Ella volia saber el seu nom, quelcom d'ell, per temença de que no fos digne del seu sacrifici. No volia caure en males mans, no volia pas ser tractada com una qualsevol. Volia amor, tendresa, respecte, a més de diners. Va, els diners, si no els volia pas per ella. I si algun dia se n'enterava algú de la seva falta? Algú? Qui? En Raimon? Pobre home, tot el dia al despatx, en aquella gàbia encofornada del magatzem de drogues, emmetzinant-se naturalesa ja emigrada i pobra. No en sabria mai res si ella i l'altre, el desconegut, no ho descobrien. El pretext de ses lliçons li seria pretext de sortides i d'ingressos. Oh, sí, sí, no calia pensar-hi més. El capdavall no era del seu marit sense amor? D'aquell ser petit, escanyolit de cos i d'esperit, instintivament honrat i bo, que portava el llit de matrimoni furtós de naftalines, càmfores i creusotes? Per què, sense amor també, no podia ésser d'aquell home que veia sempre ben vestit, elegant, sanitós, perfumat, que li havia parlat d'amors, de nius elegants, d'aventures regalades, per ella des de tant temps no fruïdes? Feia tants anys que lluitava contra la misèria la pobra Enrica, des de son dissortat casament, i veia pujar a prop seu la germaneta, nascuda com ella, Enric Bressol, hermosa més que ella, però d'una hermosa malaltissa feta de privacions i misèries, vestida com ella, de desferres elegants d'algunes amigues benfactores. I l'Enrica instintivament caminava vers el lloc de la cita. No demanaria gaire ella, no. Uns pocs diners per anar-se'n a viure en un piset clar i assolellat, perquè el pobre Raimon i la Rosina mengessin bona carn i beguessin vi i llet, perquè la germaneta tingués de quan en quan un vestit nou, un escaient barretet. Res més, res més. A canvi d'això, ella seria d'aquell home, resignada i fins contenta. Sí, sí, aquell, sens dubte, la comprendria millor que el pobre Raimon. Amb ell parlaria de coses enlairades que el seu marit mai havia entès. Li donaria amor en aquell senyor. Amor. Amor. Ella en volia d'amor, l'Enrica. Quelcom que li endolcís el present i li fes oblidar el trist passat. Tant com son cos extenuat per les privacions, necessitava aliment la seva ànima somiadora. I quan en l'enfosquiment capvespral de la solitària avinguda sembrada de qualques fanals encesos, l'Enric es trobà davant d'en Claret, se sentí presa d'una angoixa infinita. Els ulls de l'home resseguien les corbes suaus del pit i de les espatlles, espurnejant-li lascives esperances, mentre en veu manyaga i respectuosa li retreia afablement les hores d'inútil espera amb què feia 3 dies ella l'estava posant a ombrela. Apenas s'hi feia cas de ses paraules, l'Enrica pensava, en aquell moment en què sentia frisances de fugir, que l'endemà no hi hauria un quarto a casa seva i que la Rosina feia 2 setmanes que no podia eixir al carrer per no tenir calçat. I quan en Claret, veient-la tan distreta, trencant el rosari amorós de ses queixes, li demanà què tenia, ella, resolta, digué: «Acabem, acabem!» Com qui té delit del llestiu mercadeig enutjós. En Claret comprengué que no era aquella hora de paraules vanes. «Sí», respongué, «té raó, acabem i parlem clar. Escolti, estem a punt, vostè i jo, de resoldre un punt transcendental de la nostra vida. Jo, almenys. Vostè m'ha dit que em coneixia i m'ho ha provat. En canvi, jo de vostè ni el nom conec. O el meu nom. Què hi fa que no el sàpiga? Cridi'm pel nom que vostè vulgui. Pere, Anton, Jaume...» «És a dir, que jo m'haig d'entregar a vostè sense conèixer-lo?» En Claret, davant d'aquelles paraules, se sentí un poc commogut. Però vostè, senyora, per què té de voler saber el meu nom? És per conèixer la meva fortuna? No. Doncs parlem francament. És amor o diners el que vostè necessita? L'Enric es sentí un cop al cor. Anava a respondre amor i digué diners. Necessito diners. Per diners sóc aquí escoltant-lo com una qualsevol. Jo que fins ara he sigut una dona de bé. En Claret coneixia les dones. De sobres havia de comprendre que no era pas l'amor el que l'havia dut aquí, aquella dissortada. I malgrat tot se sentí corprès i amb un deix d'inexplicable amargor, resseguí de cap a peus l'esvelta figura tota pentejant d'emoció i li digué, ensenyant-li amb el bastó la taca fosca del carruatge aturat allà a curta distància: bueno, jo li donaré els diners que necessiti. Anem. Una esgarrifança recorregué tot el cos d'aquella dona honrada que anava a deixar de ser-ho. Un moment restà sense esma, atuïda i muda davant d'aquella realitat. Per son pensament passà el llampec d'una memòria. No, ara no. No? Per què? Sí, anem. Repetí al seu costat la veu d'en Claret, malgrat ell tot commogut. No, ara no, deia l'Enrica fent-se enrere davant de la sarcàstica realitat de sa cotilla vella i estripada, de sa camisa de cotó tota apedaçada, de ses mitges sorgides, dissimulades baix el vestit modest, escaient, endreçat. I recular per sempre, agafant-se d'aquesta mentida. No, abans vull saber qui és vostè. En Claret no podia comprendre. Son orgull s'arrebenxinà davant de l'obstinada realitat. No, respongué amb certa duresa. No, el meu nom no vull dir-li. Adéu, doncs, digué l'Enrica, allunyant-se de pressa. I amargament, al reprendre sa ruta de misèria en la fosca via, pensava: oh, la pobresa. Ella m'ha salvat. Torno honrada a l'honrada llar. Més on trobaré diners? Diners per conservar l'existència dels de casa, per comprar medicines per en Raimon, botines per la pobra Rosina, i per mi una cotilla nova, una camisa fina, unes mitges boniques. I en Claret, sol al cotxe que rodolava vers la vila il·luminada, se sentia trist i malcontent, amb la sensació d'un home que acaba de passar frec de la ditxa sense assolir-la.